Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Benvinguts en una nova edició de la graderia. Avui és diumenge, són les 12:01. Tal com us dèiem la setmana passada, li hem rentat la cara a aquest programa i l'hem intentat canviar una mica de camí. Avui comença una nova graderia, amb temes diferents i amb seccions molt interessants. Si us sembla, ho descobrim junts. Sumari i arrenquem.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Doncs avui a la graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana. També presentarem els nostres nous col·laboradors. Primer amb l'Ignasi Taltavull, el director de les transmissions del Barça a Ràdio Barcelona, que ens durà tota l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Parlarem de la Premier League amb Eva Maria Prieto des de les Illes Britàniques, amb especial atenció als futbolistes espanyols que hi tenim repartits per allà, i de com ha quedat també Manchester després de l'eliminació en Champions davant el Real Madrid, entre d'altres coses més. Farem també el repàs de l'agenda esportiva per aquesta tarda del diumenge, i per acabar farem una ullada a la secció d'història del futbol, on avui descobrirem el Manchester United dels Busby Babes, un magazín que no et pots perdre de cap de les maneres. Per tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Vinga, som-hi. Abans d'arrencar, però, comencem amb Little Talks.
My dear, the stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, shit will carry on.
Gone, gone, gone away, I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart, there's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Oh,
body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena
SER. Bé, doncs, encetem ja la graderia d'aquest diumenge. Ho fem amb les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Bé, doncs ja saben que el Barça lluirà per primera vegada la seva samarreta un patrocinador comercial. L'acord serà amb Qatar Airways fins al juny del 2016, a canvi, això sí, de 170 milions d'euros. Va ser una de les coses que va dir Sandro Rosell el passat dilluns en una compareixença en la que també va ratificar la confiança amb Tito Vilanova i en la que agraïa la tasca d'aquestes setmanes de Jordi Roura, el que va tractar d'autèntic heroi. Jornada de Champions, on el Real Madrid va guanyar per 1-2 a Old Trafford davant el Manchester United. Una classificació amb polèmica després de l'expulsió de Nani a l'inici de la segona part, que va canviar, sens dubte, el desenvolupament del partit. D'altra banda, en l'altre encreuament d'octaus de final, el Borussia Dortmund no va tenir problemes davant el Shakhtar Donetsk i va vèncer per 3-0. Els alemanys també passen de ronda cap a quarts de final. Víctor Valdés va rebre 4 punts de sanció, o més ben dit, 4 partits, volíem dir. Va rebre 4 partits de sanció per part del comitè de competició per les paraules que va dedicar a Pérez Lassa en el darrer derbi de Lliga al Bernabéu, en el que va dir-li textualment «No tienes vergüenza, os habéis cagado». Unes paraules que li va dirigir un cop finalitzat el partit després que el col·legiat no veiés el penal a Adriano. D'altra banda, per la tarda, l'equip va dinar al famós restaurant Can Ferran situat a les afores de la població. Un dinar que va servir per a fer teràpia de grup després d'unes setmanes força complicades a Can Barça. I per al vespre, doncs, ja sabem que es va jugar una nova jornada de la Lliga de Campions. La jornada, ja sabem que és dimarts i dimecres. Doncs bé, els dimecres li tocava al València, que va empatar a París davant el PSG per 2-1, per 1-1, volíem dir. D'aquesta manera, els de Valverde queden eliminats de la màxima competició europea després de perdre el partit d'anada a Mestalla per 1-2. I qui també es va classificar va ser la Juventus, que va guanyar per 2-0 al Celtic de Glasgow. Més coses, Leo Messi confirma que la seva intenció és retirar-se a Newell's, un team equip en el que va militar quan era petit a l'Argentina. Segons el crack blaugrana, el seu desig és retirar-se al seu país i ho faria amb el seu exequip. I ahir dijous es van disputar els partits d'anada dels octaus de final de la Europa League, on l'últim representant espanyol que queda viu és el Llevant, que va empatar a casa sense gols davant el Rubin Kazan. I el divendres es confirmava també el dia i lloc de la final de Copa del Rei, que es van de disputar el Real Madrid i l'Atlético de Madrid. Serà el divendres 17 de maig al Santiago Bernabéu. Bé, doncs, aquestes són les notícies més destacades que hem pogut sentir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem de l'actualitat a Can Barça amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull. Vinga, doncs som i seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge. Com us dèiem, al llarg del programa avui hem de presentar un dels col·laboradors d'aquest programa. Ell és l'Ignasi Taltavull, director de les retransmissions del Barça per Ràdio Barcelona i el Canal Plus. Ens escolta via telefònica. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com anem, bé?
Bé, home, bé, ja esperant el partit d'aquest dimarts amb moltes ganes, tu.
I tant.
Barça-Milan, que bueno, s'està fent llarga l'espera des de l'anada, per remuntar. Sí, sí.
Ignasi, la veritat és que portem unes setmanetes pel Camp Nou que massa arriba un bori, eh?
Sí, sí, està sent un moment molt complicat pel club, i a més no només a nivell esportiu, sinó també a nivell institucional. Ara ho repassarem, no? La compareixença la setmana passada de Sandro Rosell i tot el tema, de més, de la grada d'animació i tot plegat, però esportivament és veritat que aquestes dues últimes setmanes, entre l'eliminació de la Copa del Rei i la derrota en el Clàssic de Lliga, i a més que indirectament afecta el Barça, no? Que és l'eliminatòria del Real Madrid amb el Manchester United,
sí,
que finalment el Madrid doncs, serà quarts, no és un bon moment. Per tant, el dimarts és la millor ocasió per passar pàgina i, a més, de la manera més gran que seria remuntar el Milan.
Mm. De seguida hi entrem en matèria esportiva. Abans, però, per a la gent que no conegui l'Ignasi Daltabull, ho hem dit abans fa un moment, que és el director de les transmissions del Barça per Ràdio Barcelona. Estaves abans també al que coneixíem, que molta gent de casa nostra també ho coneixia, Ona FM, i també doncs, és el director de les transmissions del Barça, però pel Canal Plus. Ignasi, de la teva estància per Ona FM, en el qual doncs, recordo encara els partits aquells que fèieu també del Madrid, tot i que no anàveu amb el Madrid, sinó que anàveu amb el rival, fos qui fos, és a dir que fos qui fos. Unes transmissions força peculiars que, a més, et van dur un... Recordo, no sé si vas estar més d'un dia, però jo et vaig veure un dia al programa de Punto Pelota.
Sí, vaig estar més d'un dia, no me'n recordo quants per això, però 4 o 5 vegades sí que m'hi van convidar. Una en concret per parlar de les transmissions, que estaven escandalitzats de com, no sé, com podíem anar en contra del Madrid, i les altres una mica per comentar l'actualitat. Però sí, no feien... Bueno, en el sector del Madrid no feien gaire gràcia, el qual, doncs, per al sector barcelonista era una bona senyal, està clar.
Sí, sí, i a més, què et van dir quan vas estar per allí? Òbviament, quan estàs al programa, suposo que es tallen moltes coses, no? Però abans, després, el sector promadridista?
No, la veritat, si dic la veritat, un cop... no estaven les càmeres en marxa,
sí.
És a dir, que tots els madridistes van reconèixer que els feia gràcia. O sigui, que la transmissió...
és que fa gràcia, sí.
Ells no l'escoltarien, lògicament, vull dir, no escoltarà la transmissió que fèiem del Madrid, però ells deien, escolta, jo, si existís una transmissió així en contra del Barça, jo seria el primer que estaria ja... escoltant-la cada setmana, no? O sigui que, diguéssim que fora de càmeres tothom va ser molt amable i, vull dir, em reconeixien que no només que era una bona idea, sinó que els agradava i que s'havien rigut fins i tot que celebrant els gols en contra del Madrid, escoltant els gols s'havien passat bé, no? I aquest és l'objectiu al final, també.
Escolta, Ignasi, escolta, mentre estaves parlant, estava escoltant el que deies, i ara que m'ha vingut això, el minut 89, que va ser aquell partit contra el Màlaga, que al cap i a la fi va significar un punt pel Madrid, que no va servir absolutament de res després, no? Però ho he estat buscant ràpidament pel YouTube, i si et sembla ho escoltem com va quedar allò o què?
Sí,
anem a riure una mica, va, que va ser molt bo. Sortir a l'APM, va sortir a l'APM.
És veritat, sí.
El tall surt de l'APM, escoltem-lo.
Ona FM, una emissora que es declara obertament culer i que també transmet els partits del Madrid.
Oiga, i què?
Ahir es van passar el partit dient que el Màlaga marcaria el minut 89 i van demanar als oients que enviessin 89 missatges amb el número 89.
Mare meva, Verge de Montserrat, concedeix-me aquest somni. Allà va Santi Cazorla, la cama dreta, el llançament! Gol!
Gol de Cazorla, eh?
Figuilarro! És un golarro! Ha tret la penyina de l'escaire esquerra!
89, 89, 89! 89, 89, 89, 89,
89! Bueno, brutal, reviure aquells moments, Ignasi.
El Barau és molt gran, ara la narració aquesta del
Joan Barau.
Barau,
sí. La pell de gallina, no? Se't fica quan tornes a escoltar-ho.
Sí, que fa gràcia perquè és això, no? Que acabaves vivint amb una emoció brutal, partits ja. En realitat tampoc eren tan transcendents, sí, no? Si ho penses en el temps, dius, hòstia, el Real Madrid-Màlaga amb el Barça, que estava a 10 punts, em sembla, o més, penses, hòstia, que maco poder viure un partit que a priori no t'hi jugues res d'aquesta manera, no? Perquè vivíem amb emoció de debò, no era una... no fèiem un paper, sinó que, bueno, realment ens posàvem dins del partit de debò, eh?
Sí, no, la veritat és un golàs, efectivament, és un golàs del Cazorla, però el Joan Barau, de la manera que ho narra, sembla un gol d'un partit del Barça, no? Que és obvi que quan una retransmissió...
És la final de la Champions.
Sí, molt bé. I és un partit del Màlaga que va empatar el Bernabéu i allò va servir per a que es reduïssi una mica a la distància, però bé, que com dèiem, tampoc va servir per a res. Bé, Ignasi, després de reviure aquests moments, també ha servit com a presentació de l'Ignasi amb nosaltres, nou col·laborador d'aquest programa, doncs és moment d'analitzar esportivament el que està passant al Camp Nou. Sens dubte, passarà factura, o almenys ho ha passat aquests dies, la eliminació del Manchester, o més ben dit, la classificació del Madrid per a quarts de final de la Champions. Molts culers, en el qual crec que ens hi podem identificar tots dos, estaven esperant a que el Manchester pogués guanyar el Real Madrid, i això, tot i que no ens afectava, d'una manera indirecta, ens servia per a relaxar-nos una mica més i dir, mira, saps què? Si perdem contra el Milan tampoc és tan greu, però al final, si no és una cosa és l'altra, és expulsió de Nani que va condicionar totalment la segona part i el Madrid cap a quarts. Ignasi.
Sí, sí, perquè es vulgui o no, el moment del Madrid i el moment del Barça sempre estan molt relacionats, no? I el Madrid va sortir amb molta eufòria i amb molt d'optimisme després dels dos partits que va jugar contra el Barça, i arribar a la Champions i caure eliminats com semblava abans de l'expulsió de Nani, que era el que anava a passar, sí, doncs hauria estat un cop molt dur per ells, perquè al final, doncs, una final de Copa que tenen ells contra l'Atlètic de Madrid no et salva una temporada, no amaga una temporada, que en la Lliga està sent un fracàs perquè van tercers, i que la Champions caure vuitens doncs no deixa de ser una decepció molt gran per al projecte de Mourinho, que té com a clar objectiu i principal objectiu la dècima des del dia en què va arribar, no?
Bé, sens dubte, però les setmanes, com dèiem fa un moment, les setmanes que porta el Barça no són bones. Òbviament, ho sabem tots, que el Barça durant la temporada sempre té un mes, acostuma a ser el febrer, a més, que fa un baixón important. El cas és que aquest any ha coincidit que se jugava el Clàssic, se jugava el partit d'anada dels octaus de final de la Champions contra el Milan, se jugava també les semifinals de la Copa del Rei, i ha estat una mica massa de cop, no? O què?
Sí. Jo crec que el problema, sobretot aquesta temporada, a banda de que és cert que sempre físicament hi ha una davallada sobre aquestes dates, és cert que crec que el cop moral que ha suposat per al Barça, el fet de que a Milà el resultat fos de 2-0,
sí,
és sobretot el que afecta el barcelonisme, no? Jo crec que el Barça, quedant eliminat de la Copa, és cert que és el Madrid, però diguéssim que tenint la Lliga com es té ara mateix, que està gairebé sentenciada, i dic gairebé per ser educat, perquè jo ja veig que està guanyada, caure eliminat de la Copa en unes semifinals no és un gran fracàs, perquè has arribat a unes semifinals que està molt bé, i que t'elimini el Madrid, doncs pot passar.
Sí.
I el partit del Bernabéu, en el Clàssic, que guanya el Madrid, doncs estan a 13 punts,
pot passar.
Que tampoc no hi ha una urgència de guanyar ni tan sols d'empatar. El que sí que, clar, la situació en què està l'equip, que ha marcat 3 gols per passar contra el Milan,
clar,
això sí que crec que és el que fa que la seguretat o la confiança que es tenia fa uns mesos, que veiem a l'equip, i Klopp, perquè jo el veia capaç de tot, capaç de fins i tot repetir el triplet, doncs ara mateix la situació aquesta que quedi molt lluny, sobretot també perquè doncs no hem d'amagar que l'absència de Tito Vilanova afecta molt a l'equip. No vull acusar Roure, ni molt menys, perquè ell està fent el que pot i ho està fent de manera absolutament sacrificada, perquè ell segur que aquesta situació no és còmoda per ell, però la realitat és que sense Tito Vilanova aquest Barça ha baixat molt el rendiment, amb la qual cosa és una situació que has d'acceptar i intentar tirar endavant amb el que tens, clar.
Ignasi, tal com diu aquell anunci de l'Estrella d'Am, no és el què, sinó que és el com. Em refereixo i faig referència en aquest anunci perquè, efectivament, tal com deies, es pot perdre una semifinal de Copa contra el Madrid, entra dins de les possibilitats. Es pot perdre el Clàssic, estan a 16 punts, perquè abans de començar el partit estem a 16 punts. Es pot perdre un partit d'anada de les semifinals, dels octaus de final de la Champions al camp del Milan, a San Siro, no? Però és de la manera de com es va jugar, de la imatge que va donar el Barça, potser, no?
Sí, perquè també el Barça ens té molt mal acostumats.
És veritat,
quan guanya, a més, guanya jugant molt bé.
Clar,
molt bé.
Estem mal acostumats.
I no és una cosa que recordem a la llunyania de dir, no, és que bé jugava aquest Barça de Guardiola. No, vull dir, aquest any me'n recordo de l'exhibició que es va donar al camp del Màlaga en Lliga, i això no em fa tant, farà un parell de mesos màxim, a Tito Vilanova a la banqueta, que el Barça va jugar d'una manera que es va parlar de si aquell nivell de joc estava a l'alçada o fins i tot superior al que havíem vist amb Guardiola. O sigui, no és que de sobte aquesta temporada l'equip hagi jugat malament, sinó que ha coincidit que tres partits importants, importantíssims, com són els dos amb el Madrid i amb el del Milan, acostumats a un Barça que en els partits grans donava una exhibició, doncs aquest any no ha estat bé, no ha estat gens bé.
Efectivament, ara toca, però, aixecar el cap i mirar de cara al proper dimarts, on el Barça es juga gran part de la temporada al Camp Nou davant del Milan per a remuntar aquest 2-0 en contra que es va obtenir a San Siro a l'anada. Ignasi, no sé com veus ara mateix la situació psicològica del Barça. Sé que l'altre dia, si no recordo malament, va ser el dijous, es va fer aquell dinar a Can Ferran, on moltes vegades s'han fet aquestes conjures, aquesta teràpia de grup del Barça. Els veus ara capacitats? Ja sé que no els hem vist jugar més des del Clàssic, no? Però psicològicament els veus conscienciats del que s'ha de fer? Els veus capacitats per a somiar amb una remuntada el dimarts?
Jo crec que ells, més enllà de lògicament, el dinar que van fer de germanor, que sempre ajuda a unir l'equip i a unir forces, crec que ells són conscients que aquest dimarts ells s'hi juguen una mica més que no pas al passar quarts, que ja de per si és prou important. Crec que amb motivació no en faltarà. Vull dir, les ganes de passar que tindrà aquest equip jo crec que són indubtables des de sempre, però més aquesta vegada, perquè no la plantilla actual del Barça, gairebé crec que no se'n recordava de tenir doncs 15 dies com ha tingut tan dolents. Crec que a la memòria d'ells no estava aquesta situació, i recordar-ho els haurà fet segur tenir ganes de tornar a guanyar i ganes de demostrar doncs que aquest cicle guanyador que tant se n'ha parlat de que potser hauria acabat, sobretot per part dels mitjans de Madrid, que són els que els interessa que això passés, serà el moment de donar el cop a la taula el dimarts, i per ganes no serà. També crec que la motivació de tenir el Tito fora i de pensar, com va anunciar Sandro Rossell la setmana passada, que a finals d'aquest mes podria tornar, doncs que els jugadors pensin que torni i que no tenim la Copa del Rei, però seguim vius a la Champions, i encara queda molta temporada. La Lliga ja està finiquitada, però la Champions, com qui diu, acaba de començar, perquè els vuitens són el primer partit realment complicat que té el Barça, no? O sigui que jo crec que veurem un equip, com a mínim, que no sé si remuntarà o no, jo tinc la sensació que sí, però que veurem un equip que no ens decebrà de la manera en què ens va decebre, per exemple, el dia del Real Madrid, aquell 1-3.
Que no s'arrugarà, vaja, eh?
Exacte, sí.
Bé, doncs, efectivament hem fet referència fa un moment, Ignasi, a aquesta compareixença del Sandro Rossell, va ser el dilluns, si no m'equivoco, en la qual es va parlar de moltes coses. El possible retorn de Tito Vilanova a finals d'aquest mateix mes de març, va qualificar a Jordi Roura la feina que està fent de com a heroi, després de lo que està fent sublina al Tito Vilanova. També es va parlar sobre la publicitat a la samarreta, on per primer cop sembla ser que a partir de la temporada que ve el Barça ja lluirà Qatar Airways, si no m'equivoco, sí? Durant 4 anys, a canvi de 170 milions d'euros, un bon pessic. I també es va parlar sobre la grada d'animació del Camp Nou, que també és un tema complicat, això de l'animació al Camp Nou, no? Hi ha molt lío amb els Mossos d'Esquadra, sembla ser que es van vendre entrades a radicals, tot plegat. Ignasi, com ens ho resumiries, aquesta compareixença del Sandro el dilluns?
Una compareixença de contrastos molt grans, no? Crec que en la vessant esportiva, pel que fa a Tito Vilanova i a Jordi Roura, va ser impecable. El club necessitava seguretat des d'aquest punt de vista, i que Sandro Rossell deixés clar que en cap moment es dubta del projecte esportiu, que per molt que la situació sigui circumstancial, hem d'esperar que Tito torni tot plegat, des de la directiva estan convençuts de que el projecte que tenen en marxa segueix i seguirà. Per tant, crec que en aquest apartat Sandro Rossell va estar molt bé, però després sí que va haver-hi el que comentaves, no? El tema de la grada d'animació, que crec que ha estat un desastre organitzatiu absolut, amb amb mentides de per mig o mitges veritats, sí. Després falta d'entesa, fent coses a les esquenes del dels Mossos, que ells mateixos, Sandro Rossell i la seva directiva, ells mateixos han reconegut que es van equivocar. Ha estat un tema molt desagradable, que per sort sembla que ja s'està solucionant, perquè saben que no podia continuar d'aquesta manera, no? Eren 110 entrades que es venien aquests últims 6 partits per 10 euros amb uns grups d'animació amb qui s'havia pactat en precampanya, un contracte que alguna vegada s'havia tret a la llum, i la directiva sempre havia negat que existís, que ara són els mateixos directius qui reconeixen que està allà, no? que aquest precontracte era una realitat. Per tant, un tema de la gran d'animació que des del principi no va ser aigua clara i que ha acabat malament, com els que ho han seguit des del principi, com a ONFM, tant el Fiqui Rodríguez com d'Albert Gimós van estar molt a sobre de la grada d'animació, ja des de fa temps es veia que era un projecte que era molt complicat que tingués bona acollida i que acabés sent una, doncs, un èxit, no? I després, doncs, el tema de la publicitat de la samarreta,
sí.
Que doncs, ja es va anunciar fa un temps, l'altre dia es va signar l'acord ja oficialment amb Qatar Airways, que substituirà Qatar Foundation, que de fet forma part del mateix acord, no? És Qatar Sports Investment.
El que passa, Ignasi, el que passa que continuarà portant-se Qatar Foundation o no?
No.
Amb alguna altra zona de la samarreta. D'acord.
Qatar Foundation desapareixerà i passarà a ser, doncs, Qatar Airways, no? Que, bueno, hi ha molta gent que diu que, doncs, amb Qatar Airways la samarreta perd aquest valor solidari que potser tenia amb Qatar Foundation, que sobretot tenia amb UNICEF, que per
sí.
També s'ha renovat el contracte amb UNICEF, o sigui, no desapareixerà de la samarreta, encara que seguirà la part posterior sota del dorsal. Doncs ara canviarà, el que sí que canviarà és Qatar Foundation, i ja serà per primera vegada una empresa que no és de caràcter solidari, sinó que és una companyia comercial. Aèria. Que això afectarà Turkish Airlines, per exemple,
que
estava sí. 3 milions d'euros anuals, que lògicament la temporada que ve, doncs, no invertirà diners en el Barça, perquè no és lògic que hi hagi dues companyies anunciant el mateix equip.
Efectivament. Bé, per anar acabant, Ignasi, a més també hem conegut aquesta setmana la sanció a Víctor Valdés de 4 partits. Era d'esperar aquesta sanció, després de com està el comitè aquesta temporada, de com està castigant aquestes accions. Teníem accions anteriors per mateix de 4 partits, per tant, era d'esperar que a Valdés li caiguessin aquestes 4 jornades sense jugar, no?
Sí, aquest any està passant una cosa molt curiosa, que és que es pot estar d'acord o no en que són 4 partits, però com a mínim hi ha una lògica, i tots els jugadors que han faltat al respecte a l'àrbitre s'han emportat la mateixa sanció, sí. Que és d'agrair.
Sí, sí, sí.
Temporades hi han hagut alguns que no han tingut cap partit i altres que havien tingut sancions de 2 o 3.
Almenys ara saben el que apliquen, no?
Sí, almenys, exactament, ja és molt, ja és un pas endavant.
Clar.
Després del que havia costat, que bueno, hi havia algunes que passaven absolutament desapercebudes. Recordo l'any passat, Pepe va dir a un àrbitre, vaya traco, hijo de puta, que és una sí. cosa, hauria de ser una sanció més forta que no passa aquests 4 partits, i vull dir, no va tenir cap tipus de sanció.
No va passar res.
Per aquells excusos, no? Com a mínim aquest any, doncs sembla que hi ha un criteri, i els 4 partits de Víctor Valdés doncs són els esperats, no hi ha res a dir.
I bé, ja com a cloenda, el típic que sempre surten, no? Els rumors de fitxatges d'ara que ve l'estiu, el Barça se sap que ha d'incorporar un defensa, ha d'incorporar també un davanter, doncs mira, surt Hummels, surt Agger i surt Rooney, precisament el que falta, sí. No?
Sí, Rooney, que després d'aquesta setmana on no va ser titular, va sortir uns minuts després, però no va ser titular en el partit més important que ha jugat el Manchester aquesta temporada, que era l'eliminatòria contra el Madrid,
sí.
Doncs s'està parlant d'això, d'un Rooney que podria estar disposat a abandonar el Manchester per anar al Barça. Seria un molt bon reforç, està clar, però caldrà veure quina és la davantera del Barça l'any que ve. Perquè
clar, és que tots n'hi caben,
Exacte, i a banda, la situació de la davantera és per analitzar, perquè tens un David Villa que tots esperem que en aquest tram final de temporada demostri el que sap fer i doni un pas endavant i marqui gols, però sabem que David Villa durant molt de temps no ha jugat els minuts que mereixia i és una situació que lògicament no el té content.
Clar.
Tenim un Alexis Sánchez que encara està per demostrar si el seu fitxatge ha valgut la pena o no. O sigui, hi ha moltes peces a moure, no? I en la defensa sí que jo crec que el Barça farà un esforç per buscar algú de referència, no? I Hummels no sé si serà el nom, perquè el Borussia Dortmund té fama de bon equip negociador i que acostuma a treure molts diners per als seus fitxatges, no? L'últim em sembla que va ser Sahin, que també va costar una bona calarada, però
I mira com ha sortit.
Clar, exacte. Sí, sí. Jo crec que el Barça treballarà sobretot en la davantera i la defensa. Caldrà veure-ho, això serà el temps, també serà veure les intencions que té Tito Vilanova en quant a l'equip, doncs, de renovar o canviar moltes coses o mantenir la base. Encara queda molt, però bueno, són noms que van sonant i que està bé tenir-los apuntats de cara a l'estiu ja.
I tant que sí. Sempre va bé tancar les coses com més aviat millor, Ignasi, ho deixem aquí. La propera setmana, el proper diumenge, hi tornem per a parlar, esperem, de la classificació del Barça per a quarts, de la Champions.
Esperem que sí. I també el partit contra el Rayo, que serà el mateix diumenge per la nit. Esperem estar en bon humor perquè estiguem a quart de final esperant rival.
Això esperem. Gràcies, Ignasi, que vagi bé. Fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adeu.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs ara sí, moment de parlar de la Premier. Allí tenim a la nostra companya, a la Eva Prieto. Eva, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la connexió amb la Eva Prieto, ella viu a Newcastle, per tant és via Skype, esperem que la connexió surti allò més bé. Eva, la primera notícia que hemos de comentar en la Premier és sin duda la eliminació del United en Champions ante el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, ante todo decir que yo creo que el Manchester United debe estar orgulloso de la imagen que dejó en el Trafford. Le complicó mucho la vida al Real Madrid y creo que el conjunto de Mourinho no fue superior, no tuvo más ocasiones, no llegó más veces a puerta. El United creó más peligros, sobre todo en esa primera parte, y además mantuvo el control defensivo. Y bueno, para mí Ferguson hizo un gran planteamiento porque el Real Madrid solo sabe jugar con espacios a la contra y Ferguson se los negó. Y bueno, el conjunto inglés estuvo muy bien replegado, como decía, inhabilitando las contras de los blancos. Y creo que es indiscutible que hicieron sobre todo, pues es una gran primera parte. Luego, claro, la roja a Nani, pues condicionó el partido completamente y bueno, hay que decir que esta expulsión enfureció a Ferguson, que ni siquiera acudió a la rueda de prensa posterior al partido
y envió
su segundo a Mike Phelan.
Hizo un poco de Mourinho, ¿no? Hizo como un poco de Mourinho aquí en España, nos está acostumbrado a salir caranca, ¿no? Y la otra vez incluso salió Casillas, o sea que...
Sí, hay que puntualizar que es algo que jamás había hecho antes Ferguson en sus 26 años al frente del Manchester United. Nunca había dejado a su segundo en rueda de prensa y siempre aparece él. Entonces, bueno, pues fue, la verdad es que fue una sorpresa para los periodistas, ¿eh? Porque todos esperábamos y teníamos ganas de escuchar las palabras de Ferguson. Pero bueno, incluso Mourinho dijo al acabar el encuentro que perdió el mejor equipo, sí, que no merecieron ganar y que esperaba más de sus jugadores. Así que esto se puede leer de varias maneras, pero de lo que no hay dudas que es un gran piropo hacia Ferguson y ya después pues que cada uno interprete lo que quiera, ¿no?
Vamos por partes. Expulsión de Nani. Esto, como dices, condicionó el partido, sin duda, pero después también es verdad que Ferguson tampoco reaccionó demasiado pronto con el equipo. O sea, tampoco puso un defensa más o un medio centro más para poder reforzar la defensa, porque sí que a raíz de la expulsión de Nani el Manchester estuvo embotellado en su área, ¿no? El Madrid estuvo ya en muchísimas ocasiones en la portería de De Gea y al final pudo remontar. Y después de remontar fue el Madrid quien se cerró en su campo y fue el Manchester entonces quien cogió de nuevo la iniciativa para buscar la hipotética remontada, ¿no?
Sí, a ver, yo pienso que Ferguson obviamente no contaba con quedarse con un jugador menos. Entonces, a partir de la expulsión de Nani, que bueno, para mí esa roja era una amarilla, yo creo que no supo leer el partido y intentar, bueno, buscó el potencial ofensivo en Rooney, pero bueno, hay que decir también que Diego López estuvo sensacional y
sí, supongo
que estarás de acuerdo conmigo en que cojó una gran actuación. Y bueno, yo a modo de titular diría que Ferguson le ganó la partida a Mourinho, porque incluso cuando el Madrid tuvo superioridad numérica tampoco supo jugarle al United, pero sí que es cierto que, como dices, Ferguson quizás no supo hacer los cambios acertados a raíz de la expulsión.
Ajá. Nos decías que después del partido Alex Ferguson no salió en rueda de prensa y parece ser que se le ha puesto un expediente al United por esa acción, ¿no?
Sí, ya sabéis que en Inglaterra estas acciones se penalizan, ¿no? No están acostumbrados a que haga esto un entrenador, siempre están, pues digamos, como obligados a dar la cara. Y bueno, fue, ya te digo, una sorpresa. O sea, nadie se esperaba que Ferguson no acudiera a la comparecencia. Y bueno, en Inglaterra, pues las reacciones de la prensa, pues os podéis hacer una idea, ¿no? Los tabloides sensacionalistas se despacharon a gusto contra el árbitro, para ellos responsable principal del resultado. El diario The Guardian titulaba "La intención es discutible", que al igual que otros diarios británicos, pues se basaba en este argumento para deslegitimar la actuación del colegiado según el reglamento. El diario Independent, por ejemplo, decía que para estar seguro de que se trataba de una tarjeta roja, el jugador debía haber puesto en peligro deliberadamente a su oponente, y según The Times, no había malicia y los ojos de Nani estaban claramente del balón que intentaba conseguir. Así que, como era de esperar, pues descontento general en la prensa inglesa.
Pues sí, fue la polémica y sin duda que condicionó muchísimo ese partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Pero bueno, tenemos que seguir con más cosas. Por ejemplo, dejando aparte ya la Champions League, tenemos que ir al segundo nivel, ¿no? Que es la Europa League, donde ya también hay equipos ingleses. Podemos decir como titular, ¿no? Eva, una de cal y otra de arena para esos emparejamientos, estos partidos de los octavos de final de la Europa League, ¿no?
Pues sí, en los octavos de final el Newcastle empató a cero contra el Anchi. El Chelsea sufrió una derrota ante el Steaua por 1-0 y el Tottenham dejó al borde de la eliminación al Inter porque le goleó por 3-0. En los octavos de final de vuelta se disputarán la próxima semana, concretamente el cuadro de Villas-Boas jugará el martes 14 de marzo a las 6 de la tarde y Chelsea-Newcastle jugarán a las 9 de la noche. Veremos a ver cómo acaba, veremos a ver si el Newcastle es capaz de pasar a la siguiente ronda, y bueno, el Chelsea pues tiene una tarea complicada por delante, que además, bueno, ya está sufriendo mucho en Liga, veremos a ver si puede conseguir algo más en Europa League.
Bueno, es un 1-0 en contra en el campo del Steaua y juega en Stamford Bridge el partido de vuelta. Aún así, solo le faltaría a Rafa Benítez quedar eliminado en las primeras de cambio de la Europa League, que la Liga todavía la temporada se le haría más larga de lo que se le está haciendo, ¿no?
Sí, además es que también tenemos Copa en esta jornada 29 de Premier League. Este fin de semana también tenemos Copa, que son los cuartos de final de la FA Cup. Y hay cuatro encuentros, entre los que podemos destacar dos, que son el Everton y Wigan y el Manchester United Chelsea.
Se juegan hoy estos,
¿Perdón?
Se juegan hoy estos.
Sí, y después de la derrota del pasado martes, los de Ferguson irán a por todas, intentarán lograr este título ante un rival complicado como es el Chelsea de Benítez. Veremos a ver si no se queda también fuera de la FA Cup.
Chelsea. Y aparte de los partidos de la FA Cup para este domingo, tenemos también jornada de la Premier, algunos partidos.
Sí, hoy se disputarán el Newcastle Stoke y el Liverpool Tottenham. Estaba previsto también el derbi londinense entre Fulham y Chelsea, pero se ha aplazado. Y bueno, esta jornada 29 se cerrará el próximo martes con un partidazo en el Emirates, que es el Arsenal-Everton.
No, sí, es que la Premier nos da unos partidazos cada semana que vaya, ¿eh? Estás bien servida aquí en Inglaterra con estos partidos.
Hombre, la verdad es que es una liga muy entretenida, siempre hay sorpresas. Y lo bueno que tiene la Premier es que, pues salvando las distancias con otras, es que, por ejemplo, ves un Fulham-Wigan y ves, es un partido muy entretenido, de ida y vuelta. Entonces, yo creo que la emoción que consigue mantener la liga inglesa, pienso que las otras para llegar a eso, ¿no? Uh-huh. Pienso que es su ventaja, es la gran baza y yo creo que es por eso que le gusta tanto a mucha gente la Premier League.
La verdad es que el otro día leía un artículo que publicaste en Grada 360 en el que, bien, pues ofertabas al público una especie de vacaciones de fútbol en Inglaterra, un viaje express para ver no sé cuántos partidos de fútbol en solo un fin de semana.
Sí, eran, bueno, dio la casualidad que eran 4 partidos en Londres, sí. Lo que pasa es que se han aplazado 2 de ellos. Uh-huh. Creo, y entonces, al final no salió muy bien la cosa porque, claro, como está el tema de la Europa League, la Copa Inglesa y todo esto, pues se han aplazado. Pero sí, era buena idea porque eran 4 partidos en Londres. Podías, si realmente la gente se animaba a hacer esto, podía ver 3 en un fin de semana. Uh-huh. Y además, pues 3 partidos muy interesantes que seguro que no iban a defraudar a nadie. Entonces, es una liga que piensa muy mucho en sus espectadores y en la afición y sobre todo intenta cuidar que siempre, pues eso, que el aficionado esté contento, que pueda acudir asiduamente a ver a su equipo y bueno, la verdad es que era una gran idea, yo lo hubiese hecho.
Claro que sí, un vuelo de estos charters rápido y te plantas en Londres enseguida para presenciar estos grandísimos encuentros. Para ir terminando ya, Eva, tenemos noticias interesantes en Inglaterra, en la Premier para de esta semana, ¿no?
Sí, a ver, en primer lugar ha salido estos días, saltaba la noticia, de la posible marcha de Rooney. Uh-huh. Tras esa decisión polémica de dejarle en el banquillo en el encuentro ante el Real Madrid, y parece que ya hay quien se atreve a afirmar que el delantero inglés dejará el club en el que lleva casi 10 años el próximo verano. Particularmente me ha sorprendido mucho y me he tomado estos rumores pues un poco con reservas, porque no es la primera vez que se especula con su salida, pero al parecer varias fuentes apuntan a que Ferguson se ha cansado del peculiar carácter de Rooney. Dicen que el escocés quiere dar más protagonismo a jugadores como Chicharito y Welbeck y bueno, habrá que esperar y ver qué pasa. Lo cierto es que desde la llegada de Van Persie Rooney ha perdido mucho protagonismo.
Sí, la verdad es que sí, aunque dices Chicharito, pero Chicharito tampoco jugó ante el Real Madrid, también chupó banquilla Chicharito también, ¿no?
Sí, aunque últimamente, bueno, Chicharito normalmente es suplente y suele salir en los últimos minutos, pero Ferguson ya ha comentado varias veces que lo tiene muy difícil a la hora de escoger quién sale de titular, porque lo que ha comentado es que Chicharito cada vez se lo pone más difícil, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Está muy contento con el rendimiento del mexicano y bueno, yo creo que si realmente Rooney abandona el banquillo del United, que todavía, repito, no acabo de creerme esta noticia, pienso que, bueno, que poco a poco sí que va a lograr esa titularidad en el cuadro de Manchester.
Aunque ya sabes, entiendes, imagino ya, Eva, que los rumores empiezan a salir, sobre todo aquí en España, se le vincula ya con el Real Madrid o con el Barça, aunque, bueno, está claro que Rooney es la insignia del United. No pondría la mano en el fuego porque también se fue del Manchester Beckham, se fue Cristiano Ronaldo, que eran buque insignia, ¿no?, de los equipos por aquel entonces, y si se fuera Rooney pues tampoco imagino que pasaría nada. El United siempre consigue algún buque insignia, ¿no?, alguna estrella, algún recambio para sus cracks que cuando se van, ¿no?
Sí, a ver, seguramente sería un varapalo para la afición, porque Rooney es como bien apuntas, es símbolo de este Manchester y de fútbol británico. Uh-huh. Y bueno, de marcharse, pues claro, obviamente suponemos que los equipos serían Real Madrid, Barcelona, PSG. En Inglaterra también se habla del Chelsea, pero yo esto último pues no creo que se fuese al Chelsea. Yo pienso que si da el salto lo haría a otra liga. Uh-huh. Y bueno, no sé, ya veremos. Sí. Es que muchas veces se ha especulado con la propia salida de Rooney. Él mismo pidió en el año 2010 ser traspasado y después de una charla con Ferguson le convenció de que su sitio estaba con los Red Devils y todo esto, afirmó que quería jugar para el Manchester United pues toda su carrera, ¿no? Que quería permanecer en el club y que a dónde iba a estar mejor que en el Manchester United. Así que bueno, como esto también pues cambia de un día para otro, veremos, ¿no?
Y al fin y al cabo, Eva, todos son rumores, como por ejemplo, otro que sale aquí en España es que el Barça, esta tampoco es nueva porque se ha hablado en distintas ocasiones, en distintas temporadas, que al Barça le interesa y sigue al central del Liverpool, Agger.
Sí, se comenta que el Barcelona ha puesto al jugador del Liverpool, Daniel Agger, en la primera posición de su lista de fichajes para la próxima temporada, con el objetivo de rejuvenecer su defensa. El club catalán, como apuntaba, ya se fijó en el defensa danés de Liverpool el verano pasado, pero la operación no cuajó cuando el jugador firmó un nuevo contrato de 4 años con su actual club. Así que, bueno, o sea, continúa siendo un rumor, veremos qué ocurre. Seguro que va a ser un verano pues muy movidito en relación a los fichajes. Y, bueno, yo pienso que sería una buena incorporación para el club catalán. Pero ya veremos, porque como decíamos, pues tiene un contrato vigente de 3 años más. Entonces, a ver qué pasa.
Ya que me hablas de 3 años, la noticia que, al menos a mí y seguramente a muchos de los oyentes de la gradería nos gusta, es la renovación de Ángel Rangel con el Swansea por 3 temporadas más,
Sí, llevaba un tiempo negociando la renovación y por fortuna para el equipo galés, pues el lateral derecho ha acordado un nuevo contrato con el Swansea para las próximas 3 temporadas hasta 2016 y todavía no lo ha firmado, lo hará en las próximas semanas porque ahora mismo está de vacaciones.
Bien, recuerdo que con Ángel Rangel hablamos hace unas semanas en el programa de los domingos por la noche en Disney Study y nos comentó eso, que estaban hablando sobre la posible renovación y tal. Bueno, al fin y al cabo pues estaba cantadísimo de que un jugador como Ángel Rangel, que está en el Swansea desde que estaba en la tercera división, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí.
Pues...
Sí, ha vivido todos los ascensos del Swansea.
Sí, toda la historia, como el que dice, ¿no?
Sí, toda la historia reciente y es una de las piezas clave de este Swansea y estoy convencida de que la afición se ha alegrado mucho de esta renovación. Porque se especulaba sobre su salida, se pensaba que lo iban a fichar o se interesaban por él equipos más grandes, por decirlo de alguna forma, de la Premier, y finalmente renovó Michu, ahora Ángel, veremos si Laudrup también se queda a final de temporada. Yo creo que el año que viene pues tendrán un papel en la Europa League interesante este Swansea.
Bien, pues Eva, muchísimas gracias y el próximo domingo seguimos hablando sobre la actualidad de la Premier League.
Nada, un placer, gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues después del repàs a la Premier, després del repàs que hem fet amb la Eva Prieto des de Newcastle, nosaltres seguim avançant a la graderia. Moment d'anar a la publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Mora d'Ebre. Cadena Ser. 87.6 FM.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
I aquesta setmana ens visita dins l'estadi Pol Blader, jugador de l'Olímpic de Mora d'Ebre. Aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a dins l'estadi.
A l'escala de casa teva, a l'escola dels teus fills, al pàrquing, al teu carrer, a la feina, al súper, quan menges, quan et diverteixes. A Ràdio Mora d'Ebre, totes les coses tenen la seva hora. És l'Hora L. Parlem de tot el que passa a prop teu. Actualitat, cultura, entreteniment.
L'Hora L, a Ràdio Mora d'Ebre. Cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena Ser. 87.6 FM.
Vinga, doncs som-hi, continuem, que per aquesta setmana tenim partits molt interessants a casa nostra. Moment de fer un repàs a l'agenda esportiva per aquesta tarda de diumenge. Comencem per la primera catalana, on avui es disputa el Vistalegre Torredembarra, el Igualada Centre Europeu Tecnofútbol, el Martinenc Morell, Ascó Vilanova i la Geltrú, partit que ha començat a les 12 del migdia, Viladecans Redis, Cervera Amposta i Sants Valls. Anem cap a la segona. Per aquesta tarda ens espera l'Ampolla, el Catllà, el Sant Pere i Sant Pau, la Cava, Vilaseca, Salou, Cambrils, Remolins, Vítem, Gandesa, Jesús, Catalònia, a les 4:30, és a dir, a 4:45, Jesús i Maria, Roquetenc i Tortosa, Camp Clar. Anem a la tercera catalana, grup primer. Ens espera el Pinell Santa Bàrbara, el Camar Les Atles de Tortosa, la Sènia Mora la Nova, el Deana Flix, Sant Jaume d'Enveja, Ametlla de Mar, Deltebre Olímpic de Móra d'Ebre i Vilalba Tivenys. Grans partits també per aquesta tarda a la tercera catalana. I per acabar, a la quarta, grup 20, ens espera l'Alcanar Batea. Gran partit, partidàs, entre dos equips que estan en zona d'ascens ara mateix. També ens espera els Montells Arnes i també es jugarà el derbi de la Ribera d'Ebre entre el Ginestà i el Benissanet a les 4 i quart de la tarda. Bé, doncs, després de l'agenda esportiva, recta final del programa d'aquest diumenge, ens espera un bon moment, el moment de la secció d'història del món del futbol.
Cadena SER, número 1 en esport.
L'agradaria Móra d'Ebre.
Bé, doncs avui parlem del rival que ha tingut el Real Madrid en aquesta eliminatòria de la Lliga de Campions. Es tracta del Manchester United, un equip que va viure els pitjors moments esportius de la història i que va haver-ho de superar per a convertir-se en un gran d'Europa. Estem parlant del Manchester United dels Busby Babes. Va haver-hi un temps en el qual el Manchester United pintava més aviat poc a l'Anglaterra d'aquells temps i absolutament res, podríem dir-ho ja d'aquesta manera, a Europa. Lluny del lideratge que assumeix avui dia a la Premier League i absent en les grans cites internacionals, el United es debatia entre l'anonimat i la quotidianitat. Però l'arribada d'un sol home va canviar aquesta tendència a mitjans dels anys 40. Es tracta de Matt Busby, poc menys que un heroi al Manchester City, precisament l'altre equip de la ciutat, i seria ell, curiosament, el gran causant d'una de les etapes més glorioses del Manju. El tècnic escocès, igual que l'actual Alex Ferguson, i el seu fidel ajudant, James Murphy, van revolucionar l'entitat amb decisions pioneres, com és la instauració de reunions socials o la idea d'atorgar funcions administratives a alguns jugadors. La seva creença en el futbol base va portar al United a reforçar les seues categories inferiors i a nodrir-se de joves jugadors per al primer equip. Busby va arribar al 1945 i dos anys més tard va portar l'equip fins al segon esgraó de la Premier League. Al 1948 va aconseguir el seu primer títol conquistant la FA Cup. Era la primera senyal que a Manchester anava a succeir alguna cosa gran. A mesura que el United creixia i afirmava el seu projecte, prop de Birmingham, a la petita localitat de Dudley, emergia un nou talent, un tal Duncan Edwards. L'equip de Busby va aconseguir la tercera Premier de la seva història el 1952, mentre el petit Edwards continuava amb la seva carrera metòrica. Un any més tard, debutava amb 16 anys en un equip que acull a una sèrie de jugadors que marcarien una època inoblidable. S'incorporen l'extrem Berry, el nord-irlandès Blanche Flower, l'esquerrà Peck, Fulks, Violet, Lavil Whelan i el gran Bobby Charlton. Un Bobby que va debutar el 1956 davant el Charlton Athletic i ja va deixar mostres de la seva gran classe marcant dos gols. No obstant això, i malgrat el que tothom pugui pensar, la gran estrella d'aquell equip era Edwards, com el propi Charlton va afartar-se de reconèixer posteriorment. Ben dotat tècnicament i fort, era bo amb la dreta, bo amb l'esquerra, amb una extraordinària rematada de cap i molt sòlid en defensa. Un futbolista que estava cridat a ser un equip de somni disposat a discutir l'hegemonia d'aquell gran Real Madrid de Di Stéfano. Amb Edwards, tot era possible. Van caure els títols de Lliga del 56 i del 57 i només l'imparable Real Madrid de la Saeta Rubia es va creuar en el seu camí a Europa. L'equip blanc, a més però també d'aquella maleïda nit del 6 de febrer del 1958 a Múnich. Busby i els seus nois tornaven de Belgrat després de classificar-se per a les semifinals de la Copa d'Europa quan van parar a la ciutat alemanya per a repostar. Queia una nevada tremenda i l'avió va tenir dos enlairaments fallits. Encara no sé per què despeguem, recorda el Charlton. Al tercer intent, l'avió es va precipitar contra una casa i la cabina es va convertir en un parany de foc mortal. Harry Gregg, un dels supervivents i heroi improvisat, no oblidarà mai les paraules del seu company Whelan enmig del pànic i el caos organitzat. Li va dir, si passa lo pitjor, estic preparat per a morir i espero que ho estéssim tots. Doncs bé, preparats o no, 23 persones van perdre la vida en aquell fatal accident. 8 van ser futbolistes. Tommy Taylor, de 26 anys, Robert Byrne, de 28, Geoff Bent, de 26, Mark Jones, de 24, David Peck, de 22, i Liam Whelan, de 22 anys, juntament amb Eddie Coleman, de 21, i el gran Duncan Edwards, encara que aquest ho faria 15 dies després. Enmig del desastre, Greg va utilitzar les seues grans mans de porter per a rescatar d'un en un a tots els passatgers que va perdre. Entre d'altres, es trobaven Charlton, Violet i Matt Busby. D'entre els supervivents, Edwards i Busby van ser els que pitjor part es van emportar. James Murphy, segon del tècnic escocès, va haver d'ocupar-se d'un equip desfet en logística i, com no podia ser d'una altra manera, en l'aspecte moral. El propi Murphy explicava destrossat la seva experiència amb Edwards a l'hospital. A punt de morir-se, encara pensava en recuperar-se a temps per al partit d'aquell cap de setmana davant del Wolves. Per a Murphy, no hi haurà mai ningú com el gran Duncan Edwards. Amb el pas dels anys, quan escoltava Muhammad Ali dir que era el més gran, no podia parar de somriure. Per ell, el més gran va ser Duncan Edwards. Per desgràcia, però, mai més va poder posar-se les botes de futbolista. El United havia de passar pàgina i mentre Murphy reconstruïa l'equip, Busby lluitava per sobreviure en un hospital de Múnich. Va ser important, això sí, sobretot agafar futbolistes de fora d'Old Trafford, fora d'aquell ambient mortífer de Manchester i de tota aquella emoció, apuntava l'improvisat tècnic aleshores. Tres mesos més tard, de l'accident, van caure en la final de la FA Cup davant el Bolton per 2-0. En tornar cap a Manchester, els esperaven milions de persones. La situació no millorava entre les parets d'aquell hospital de Múnich. Busby va arribar a rebre en dues ocasions l'extremunció. Es va recuperar, això sí, però va enviar un missatge de tranquil·litat i esperança i va tornar a les graderies d'Old Trafford, sobretot era el més important. La recuperació d'aquell equip va girar entorn de la figura de Bobby Charlton, el millor jugador amb diferència d'aquella època. A més, van arribar també David Hurt, Albert Quicksall i Dennis Lowe. Poc després ho va fer George Best, tot un geni controvertit que afegiria un factor desequilibrant, element distintiu que va completar el que més tard es coneixeria com a la Holy Trinity, la Santíssima Trinitat, amb aquell trident de Charlton, Lowe i Best. I per fi el United i els seus aficionats van tornar a somriure. Busby va tornar a les banquetes i els Red Devils van recuperar el seu domini a la Premier guanyant els campionats del 65 i del 67. Europa esperava de nou els renovats Busby Babes. Aquesta vegada, ni el Madrid ni cap avió s'interposaria en el seu camí. Un 29 de maig del 1968, en el majestuós mar de Wembley, el United es proclamava campió d'Europa després de guanyar 4-1 al Benfica. Busby ja tenia motius per a ser feliç. Manchester podia respirar lleujat. Aquell triomf era també dels absents, de les víctimes d'aquell accident. Ja ho deia Harry Gregg, pot ser que no fóssim el millor equip del món, pot ser que mai ho arribéssim a ser, però sens dubte vam ser els més estimats. L'equip tenia joventut, carisma i sobretot humilitat. La màgia del Manchester va poder morir en aquell accident de Múnich, però les emocions que va generar aquell equip permaneixen inesborrables a la memòria dels aficionats. I això, al cap i a la fi, és el millor títol de tots.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Bé, doncs, i amb bona història del futbol, posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a partir de les 10 ens trobem a dins l'estadi amb tota l'actualitat de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Avui com a invitat amb el Pol Bladé, el davanter de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Bé, doncs, gràcies per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda del cap de setmana. I el diumenge vinent, a les 12, ens tornem a escoltar a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, al 87.6 de la FM o per internet, a través de radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, una abraçada ben forta. Adéu-siau.